Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
Aquesta setmana us explicàvem que han arrencat les obres del passeig de la plaça Major. L'objectiu, unificar el paviment, acabant amb els dos extrems que van quedar mitges en la fase anterior. A més, es construiran les escales mecàniques de baixada i també l'ascensor a l'estació de ferrocarrils. És un dels aspectes que volem comentar avui en conversa amb l'alcalde Matías Sarracán. Bon dia i benvingut al matí.
Molt bon dia.
Com dèiem, dilluns van començar aquestes obres per unificar el paviment del passeig. Quines actuacions en concret es faran?
Ara el que fem és acabar tot el paviment dels dos extrems, diguem-ne, de la banda nord a l'entrada del passeig Manresa i de la banda sud cap al racó del Campanar, que havien quedat encara pendents d'homogeneïtzar, d'arreglar, no?, aquests pegats que havíem hagut de fer de forma provisional. I ara arreglem aquests dos extrems i després, per poder passar un altre estiu, també farem un projecte provisional que ha de durar, aquest sí, fins que comencem les obres definitives. I, per tant, aquest projecte provisional, diguem-ne, millorant el de l'any passat, però també tindrà com a objectiu omplir de verd aquest espai entre la plaça Major, el que és pròpiament la plaça Major, i el racó del Campanar.
L'oficina de dinamització del centre explicava fa uns dies a Ràdio Sabadell que potser s'hauria calgut unificar aquestes obres, no?, amb el projecte definitiu del passeig. Què els hi diria?
Home, que quan arribes a un ajuntament i veus que no hi ha res previst, primer s'ha de fer tot un treball previ de consens, de buscar, no?, quines són les propostes que la gent fa per millorar aquest espai, analitzar-lo des d'un punt de vista històric, perquè no és un espai gens senzill de resoldre. I llavors que hem fet aquest treball, l'estiu passat vam posar una exposició, la gent va poder opinar, i ara tanquem, diguem-ne, aquella fase. Un cop es tanca aquesta fase més prospectiva, s'ha d'encarregar el projecte, i per tant encarregarem el projecte, el traurem a licitació, i això, malgrat la nostra voluntat política d'anar ràpid, no es pot fer ràpid en una administració que té uns procediments establerts. Ja ens agradaria, ja ens hauria agradat, i a ningú se li escapa que políticament ens hauria agradat tancar-ho i deixar-ho tot ja fet i acabat, però no ha pogut ser així.
Als ciutadans també els agradaria veure acabat aquest passeig. Hi ha terminis? Teniu alguna data fixada?
Nosaltres anirem el més ràpid possible. El que volem fer és fer compatible, diguem-ne, les actuacions. Per això l'actuació aquesta dels extrems no ha pogut ser abans, perquè volíem acabar l'etapa de Nadal, que és una etapa comercialment molt important, i hem hagut d'esperar. I, per tant, entre que esperem per la Festa Major i esperem també per l'etapa de Nadal i mirem d'afectar al mínim totes les activitats culturals i comercials que hi ha en aquest espai, doncs ho farem el més ràpidament possible.
I com serà aquest nou passeig? Ara avançava, no?, que ja es va fer aquest procés de participació d'informació, però com comencen a planificar-ho?
La gent, tal com vam expressar en els dibuixos que vam fer públics, vol verd. Vol un passeig més verd. Aquest passeig ha de ser un passeig amb ombra, habitable, no?, on s'hi pugui estar en les condicions d'hivern i d'estiu. Per tant, ha de ser confortable. I, per tant, nosaltres plantejàvem aquesta zona, diguem-ne, més verda, no?, climàticament també molt més agradable, i també una zona que plantejàvem com un espai cobert al voltant de l'estació de l'accés a l'estació de ferrocarrils, i també en l'àmbit propi, diguem-ne, de l'estació cap avall, diguem-ne, de l'estació cap al sud, i delimitant el que és la plaça Major, no? Nosaltres volíem delimitar, i això va sortir també d'altres processos de la Fundació Bosch Cardellach, de tothom qui va opinar, delimitar l'àmbit de la plaça Major. Uh-huh. I un altre subàmbit, que seria, diguem-ne, l'àmbit sud, on posarem més aquesta zona verda.
Respecte al passeig, també un altre dels aspectes molt a debat és el pàrquing soterrat. Uh-huh. S'estan negociacions amb la Generalitat en aquest sentit, per tal de que l'Ajuntament al final el pugui adquirir, i com estan aquestes converses?
Es va avançant en aquestes converses, s'ha avançat darrerament amb la limitació que, òbviament, no hi ha conseller, i amb la limitació que aquí intervenen, de vegades veiem la Generalitat. Bé, és la Generalitat, com el Departament de Territori, però també Ferrocarrils. Ferrocarrils és una empresa empresa, és una empresa pública de la Generalitat, però que té una forma de funcionar pròpia. Per tant, són tres, diguem-ne, actors els que ens hem d'entendre, cosa que va dificultar tancar l'acord a l'estiu. Després de l'estiu, tots sabem, no?, que l'agenda s'ha complicat, que hem deixat de tenir, malauradament, doncs, govern i Parlament, i això ha complicat, però ho tenim tot embastat, com perquè així que hi hagi govern puguem tancar l'acord i, per tant, començar tot el desenvolupament de les obres necessàries per posar ja en funcionament l'aparcament. Falten obres i falta una inversió important. I també, com no, en aquest mateix acord, l'aparcament de Josep Tarradellas. L'altre dia estàvem amb l'Associació de Veïns de la Concòrdia i parlàvem precisament de la gran necessitat que hi ha en aquell barri de tenir més aparcament.
Respecte a aquest pàrquing del passeig, suposo que també el problema és qui pagarà, no?, aquestes obres.
En principi, les obres de la millora, de la posada en funcionament de l'aparcament, les hauria de poder pagar el mateix gestor, diguem-ne, l'empresa que ha de gestionar l'aparcament. Per tant, no és tant un tema, diguem-ne, en aquest cas, de diners, diguem-ne, que hagin de sortir de l'Ajuntament, sinó que pels estudis que tenim, l'aparcament podria pagar les pròpies obres.
I llavors, quan durarien aquestes obres i quan es podrien començar?
Encara no tenim el projecte executiu per saber quan durarien. Això haurà de fer, diguem-ne, el propi gestor, diguem-ne, l'empresa que hagi de gestionar, que esperem, diguem-ne, que al final el millor postor sigui una empresa pública que pugui gestionar aquest aparcament.
I llavors, si finalment es pot adquirir, s'uniran els dos pàrquings?
Sí, aquesta és la idea, perquè la unió dels dos aparcaments permetria eliminar la sortida, com a mínim, la sortida del carrer del Sol, que és una sortida molt problemàtica i que en el marc de les obres de millora de la mobilitat que volem fer al centre, que són obres que ja vam anunciar, va anunciar el tinent d'alcalde, que començaran pel carrer Sant Pere, un carrer que volem que sigui de prioritat per a vianants, i per tant també eliminar aquesta sortida del carrer del Sol, problemàtica i amb problemes de seguretat, òbviament, tot això requereix la unió dels dos aparcaments.
Clar, llavors, si l'entrada de vehicles i la sortida s'haurà de fer únicament pel carrer de les Valls, tenint en compte la intenció del govern, no?, de reduir tot el trànsit a la via Massaguer, serà complicat, no? Heu intentat, doncs, veure com es podrà planificar tot el volum del trànsit i com es gestionarà?
En principi, només també es mantindria l'accés pel carrer Tres Creus, diguem-ne, pel Pedregà, continuaríem mantenint l'accés i una entrada i sortida pel carrer Les Valls, òbviament, diguem-ne, carrer Les Valls, entrada Passeig Manresa. Òbviament, això està analitzat, aquesta era una també de les queixes que alguns van fer quan es va planificar aquest aparcament. No creiem que l'aparcament hagi d'estar al bell mig de la plaça major de la ciutat, però és l'aparcament que tenim i, per tant, ho gestionarem de la forma adequada, tant, diguem-ne, amb l'accés sector carrer Salut com amb l'entrada i sortida per carrer Les Valls, que entenem que continuen sent vies de penetració importants al centre. I de vegades s'ha intentat tergiversar, jo crec que intencionadament, que nosaltres volíem evitar, no?, que tots els cotxes entressin al centre. Això no és així. Nosaltres volem que la gent pugui accedir al centre i que ho faci de forma ordenada, no com ara, en què per la manca de model de mobilitat, doncs els cotxes inunden tot l'espai del centre, com inunden tota la ciutat. El cotxe té una accessibilitat total a tot arreu. A tot arreu poden accedir els cotxes. El que hem d'evitar és que hi hagi trànsits de pas i que hi hagi un ús indiscriminat, diguem-ne, de l'espai públic per aparcar, per aparcaments, i aquell cotxe que passa a les 9 del matí per davant de l'accés a una escola on hi ha centenars d'estudiants i que posa en risc al final, no? No només la comoditat sinó la seguretat. Aquest és el cotxe que hem d'intentar ordenar.
De fet, en aquest sentit, en temes de mobilitat també s'està parlant de convertir el carrer Sant Pere en un carrer per vianants. Quan començaran les actuacions també i quan serà una realitat?
Aquestes actuacions, malauradament, no poden començar almenys fins que no s'hagin acabat les obres de l'estació de Renfe, unes obres que s'han allargat de forma, no sé, ja ni dir el qualificatiu, però s'han allargat tres vegades més del que estava previst. Havien d'acabar l'11 de setembre amb l'inici del curs escolar i al final ens diuen que el 19 de març i nosaltres anem treballant perquè sigui el 19 de març el dia de finalització i, per tant, a partir d'allà esperem que amb el mínim temps possible puguin començar les obres del carrer Tres Creus.
Un altre dels temes que preocupa i molt a la ciutat és l'obertura dels expedients a Asmatza. Mm. En quina fase està actualment?
Doncs ja passem aquests expedients per Junta de Govern local i a partir d'aquí es notifica a l'empresa de forma formal i l'empresa té un període per presentar al·legacions i donar informació per acreditar si el que nosaltres estem afirmant, no?, i documentant com a Ajuntament té o no algun error o alguna consideració a fer. A partir d'aquí esperem que l'empresa faci allò que li demanem, que és simplement posar els instruments perquè nosaltres puguem acreditar i donar fe de que fan la feina que se'ls hi paga. I, per altra banda, nosaltres considerem, no, a través de la informació que tenim, que han facturat de més durant els anys anteriors i, per tant, hauran d'acreditar si és així o no és així i, si no, doncs, tornar, diguem-ne, els diners que l'Ajuntament ha pagat i que no s'han transformat en un servei.
Llavors, l'obertura d'expedients acabarà amb aquestes sancions, no?
Si en les al·legacions no hi ha consideracions, nosaltres resoldrem els expedients de forma definitiva. Llavors, l'empresa valorarà, suposo, si vol anar a un contenciós o quines mesures, en tot el seu dret, emprèn en relació al tancament d'aquests expedients. I, per tant, una part d'un expedient és aquests dispositius, diguem-ne, per poder saber si s'ha fet o no la feina. Una altra és que facturaran de la forma que estava prevista en el ple, que és un tema de facturació, l'instrucció tècnica de facturació, i els altres són aquestes tres balanços entre el que hem pagat i el que ells han fet. A partir d'aquí, jo sí que vull reiterar que la voluntat de l'Ajuntament sempre ha estat, de l'equip de govern i de la institució, sempre ha estat fer complir el plec i el contracte. I que l'únic propòsit que tenim és millorar el servei de la neteja i de la recollida de residus perquè els diners públics de tots i totes que paguem a l'empresa es gastin de la manera que pertoca i perquè la ciutat estigui neta i digna com mereixen els ciutadans i ciutadanes de Sabadell.
I hem parlat amb l'empresa, què els hi diu Asmatza?
Amb l'empresa hi parlem tècnicament ben sovint perquè, òbviament, presta un servei i tenim un contacte sovintejat. A partir d'aquest, diguem-ne, de la presentació d'aquests cinc expedients, hem tingut un contacte, diguem-ne, més administrativament més alt i els hi hem fet les consideracions i hem reiterat, nosaltres hem informat del contingut d'aquests expedients i hem reiterat que la nostra voluntat és que l'empresa compleixi el contracte tal com està estipulat.
I si en el cas de que es fessin doncs, aquestes sancions, això podria posar en risc la viabilitat de l'empresa?
L'empresa va presentar en el seu moment, no?, doncs una viabilitat, diguem-ne, uns documents que acreditaven la seva viabilitat i, en tot cas, diguem-ne, aquest no és un aspecte que nosaltres haguem de tenir en consideració en aquest moment. L'empresa té uns compromisos, és el que diu el contracte, i si aquests compromisos no es poden complir, haurem de veure què és el que ens acredita i quines sortides, diguem-ne, té aquesta situació. Si això fos així, òbviament, nosaltres hem tingut en compte totes les possibilitats, tots els camins, i si això fos així, doncs l'Ajuntament, òbviament, prendria les mesures necessàries perquè el primer, diguem-ne, que ens interessa és el manteniment de la ciutat i, en segon lloc, també l'estabilitat de 400 llocs de treball de persones que estan vinculades a aquesta activitat i que, per tant, nosaltres també som molt conscients i hem analitzat quines serien les sortides en cas de que l'empresa, cosa que esperem que no passi, no fos viable.
I si no fos viable, es plantegen, per exemple, doncs, municipalitzar el servei i es podria assumir aquest cost?
Nosaltres ens hem plantejat tots els escenaris perquè és el que ens pertoca per responsabilitat. Nosaltres som coneixedors de que l'empresa paga fins ara a temps, però que el dia que hi ha algun endarreriment per qualsevol cosa respecte a la data habitual en què nosaltres els hi fem el pagament, doncs de seguida salten alarmes. En tot cas, és l'empresa qui ha d'acreditar tenir la viabilitat i la solvència que en el seu dia, quan es va presentar el concurs i el va guanyar, deia que tenia. I nosaltres el que no podem fer com a administració és estar patint per un fet que desconeixem. No, nosaltres no som qui hem de valorar la solvència de l'empresa, és ella qui va acreditar que en tenia i en tot cas, diguem-ne, com amb qualsevol altre contracte, nosaltres estarem amatents a si hi ha algun risc en aquest sentit.
Canviem de temàtica ara per parlar doncs, de la caserna. La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ha anunciat que la caserna és de Sabadell, però el Ministeri d'Interior encara hi pot dir la seva. En tenen alguna notícia en aquest sentit?
No, no conec que hi hagi hagut cap mena de comunicació d'aquests darrers dies per part del Ministeri. Nosaltres tirarem endavant aquesta nul·litat. El que fa el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora és donar-los la raó a que doncs, els convenis firmats per l'equip del govern del senyor Bustos doncs, són nuls i, per tant, nosaltres els declararem nuls. I a partir d'aquí farem tota la tramitació administrativa per la presa de possessió, diguem-ne, d'aquest bé, que, com sabeu, ja estava registrat a nom de l'Ajuntament i que ara sí, no, amb la declaració de nul·litat d'aquests actes administratius, dels diversos actes administratius del govern Bustos, doncs, definitivament, diguem-ne, podrem actuar-hi en un espai d'un gran valor, en un espai on hi ha més de 60 habitatges i que requerirà d'un procés també de debat per definir quin és el seu ús definitiu.
En aquest sentit, l'alcaldable del PDeCAT, Lourdes Ciuró, explicava a Ràdio Sabadell que l'Ajuntament no ha estat honest amb la caserna perquè ha explicat que és de la ciutat, però que això no és del tot cert. Què li diria?
Bé, desconec aquestes declaracions ara, però li diria que nosaltres sempre hem dit el mateix, nosaltres tenim registrat aquest edifici com un bé de l'Ajuntament, i això des dels anys 90, des de finals dels 90, 98-99, amb les accions que va fer l'alcalde Antoni Farrés, i sempre hem dit el mateix. Per poder, però, tornar a aquell estadi de finals dels anys 90, requeríem declarar nuls tots els actes de l'anterior equip de govern, i això és el que podem fer ara gràcies a la declaració, diguem-ne, a l'informe de la Comissió Jurídica Assessora. A partir d'aquell moment farem tots els actes administratius per tornar, diguem-ne, a prendre possessió d'aquest bé, i com més ara que és nostre, a diferència, diguem-ne, el que tindrem és la plena possessió del bé.
Per tant, la caserna és a la ciutat.
La caserna és i ha estat de la ciutat, malgrat el que alguns van voler fer, que és apropiar-se'n per generar favors, diguem-ne, al Ministeri, amb un preu de gairebé 9 milions d'euros per la ciutat, 3 milions d'euros en caix i 6 milions d'euros el que estava valorat en aquell cas el solar de Sant Pau de Riu-Sec que alguns volien regalar a la Guàrdia Civil, no sé a canvi de què, diguem-ne, alguna cosa suposo que devia voler treure com a favor al senyor Bustos, i no parlo de diners, sinó d'allò que es pot intercanviar, diguem-ne, entre diferents administracions o entre diferents responsables d'administració.
I llavors, en aquest sentit, què s'haurà de fer en aquest espai? Perquè són 7.500 metres quadrats. Quina és la intenció? Quins usos es volen potenciar?
Doncs haurem d'obrir un procés per poder decidir-ho, perquè cada cop que en parlem, i dic no només a l'equip de govern, sinó amb les entitats, amb tothom qui està il·lusionat en poder recuperar aquell espai viu per la ciutat, doncs surten moltes propostes. Tenim clar a tots i així també ho havíem aprovat en el ple, que hi ha una prioritat que són els habitatges i, per tant, que haurem de posar fil a l'agulla perquè els habitatges de la caserna doncs, puguin, el més aviat possible, no? Tornar a estar habitats. Per la resta de l'espai, que és un espai, com dius, d'una enorme potencialitat, caldrà doncs, donar-hi voltes i també obrir processos rics, no? Rics que posin tot sobre la taula perquè surten mil idees. No en vull dir cap perquè segur que llavors em diria que ja estic començant a prendre posició sobre què ha de ser.
Home, però és interessant, no?, que es comenci doncs, a valorar doncs, quines possibilitats tenen aquests espais.
Sí, però obrirem el procés i deixeu-me que sigui aquí prudent perquè són molts i me'n passen 8 a 10 pel cap en aquests moments. Obrim-ho, que tothom participi i que l'Ajuntament aquí, l'equip de govern, el que vol és promoure el debat i fer-ho de la forma participada, tenint en compte associacions de veïns, la plataforma Volem la Caserna, el taulí que està allà al costat, tothom. I, per tant, que sigui un debat ric i acotat per tal de que, diguem-ne, en breu també puguem començar aquestes actuacions.
I quan es posarà en marxa aquest procés participatiu?
Doncs així que puguem. Deixeu-nos que el definim bé com a procés, que en parlem amb les parts implicades i que posem fil a l'agulla el més aviat possible.
El que potser sí que ja està decidit és quan es començaran a rehabilitar, no?, aquests pisos.
Sí, però tenim tantes coses a dir que les anirem dient també mica en mica, però està clar que posem fil a l'agulla amb el tema dels habitatges, perquè és una gran necessitat. Els preus dels pisos estan incrementant-se de forma espectacular. Cada vegada anem pitjor en el tema de l'accessibilitat als habitatges i és un tema que ens preocupa i molt. És un tema cabdal del nostre equip de govern. Començarem promocions, ho sabeu, ho hem anat explicant, tant a la carretera a Barcelona com a Francesc Layret a la Creu Alta, però no és suficient. I, per tant, ens cal actuar d'urgència, intervenir en el mercat, com ho sabem fer, que és promovent habitatge social i accessible.
I per actuar d'urgència i promoure aquests pisos d'ús social, es preveu que sigui doncs, aquesta rehabilitació doncs, abans de que s'esgoti l'any?
Esperem. És que, clar, em fas dir coses que no he vingut a dir encara. Ho farem molt ràpid, ho farem molt, molt ràpid. Ho farem... és urgentíssim començar aquestes actuacions i, per tant, les properes setmanes podrem explicar ja alguns primers plaços.
Uh-huh. I l'exactitud per saber doncs, quan es farà, doncs, es començarà aquest procés participatiu, uh-huh, també serà en els propers mesos, no?
Així que estigui definit, us ho explicarem. És complexa perquè volem que sigui exemplar també la forma com intervenim, i a ningú se li escapa també que hi ha un col·lectiu utilitzant l'espai també en aquest moment, i per tant que també volem que tingui un paper, òbviament hi ha el paper de l'administració que és el principal, però volem també significar, no?, que hi ha una gent que ja ha començat a tenir, diguem-ne, a tenir ús, diguem-ne, a fer ús d'aquest espai.
Continuem conversant amb l'alcalde Matías Sarracán de temes d'interès general per als nostres ciutadans. Hem començat doncs, parlant de les obres al passeig, també hem fet doncs, una mica de valoració dels expedients d'ESMATSA i també de la situació de la caserna, dels usos i d'aquesta rehabilitació de pisos que sembla imminent. I ara continuem amb altres temes destacats. Per exemple, que aquesta setmana hem escoltat a la Federació de l'Associació de Veïns de la Comarca assegurar que s'hauria de tancar l'aeroport de Sabadell per les molèsties i també les irregularitats que s'hi donen lloc. Hi està d'acord?
És un tema d'aquests que, no?, que tenim sempre sobre la taula, no?, la relació entre la ciutat, la comarca i l'aeroport. Bé, la posició de l'Ajuntament aquí sempre ha sigut una mica de fer el seguiment, no?, amb la comissió de seguiment que hi ha entre ENA, Generalitat i els ajuntaments i intentar sempre, en primer lloc, diguem-ne, garantir la seguretat, reduir les molèsties que han baixat anat els darrers anys per la implantació de mesures, diguem-ne, en la majoria d'aeronaus, i estem atents, diguem-ne, sempre a aquestes reivindicacions, sobretot dels municipis veïns, que són qui tenen més efectes. Tornarem, nosaltres tenim un membre que va, diguem-ne, en aquestes comissions, i arrel d'aquest posicionament tornarem a analitzar i a demanar tota la informació necessària. Més enllà d'aquest debat etern, que potser algun dia la ciutat ha de fer de forma seriosa, sobre l'oportunitat o no de tenir aquest aeroport a la comarca, i com tants àmbits comarcals, no? Potser estem desemparats en la capacitat nostra dels ajuntaments, de les institucions, de les entitats, de tenir un discurs comarcal sòlid, i en aquest cas això queda també en evidència.
Perquè quines són les potencialitats que té per la ciutat tenir un aeroport?
Sobretot es posen, quan demanem una mica explicacions i quan aprofundim en el tema, els aspectes de seguretat, diguem, no? D'aeronaus, per temes d'incendis, rescat, l'heliport, no? També com un element important. I es posen sobretot en evidència aquests aspectes, més enllà dels temes d'escola, i també altres econòmics, òbviament. Aquest és un pol, diguem-ne, econòmic, tot l'àmbit del recinte, amb molt potencial, on treballa també, on hi ha força llocs de treball, bastants llocs de treball, molt més dels que podem pensar, i quan hem fet reunió també amb AENA, que n'hem fet, diguem-ne, l'alcalde, diguem-ne, anterior, el Juli Fernández, i jo mateix hem fet reunió de presentació amb l'equip tècnic i directiu de l'aeroport, doncs ressalten, diguem-ne, també tota l'activitat econòmica que està al voltant de l'aeroport.
I quines són les relacions entre l'Ajuntament i l'aeroport de Sabadell?
Doncs aquesta puntual, amb la direcció, que hi és, bueno, diguem-ne, no molt sovintejada, diguem-ne, però que hi és també a nivell d'alcaldia, i la periòdica en aquest comitè, comissió de seguiment on hi ha representats tots els altres ajuntaments.
I el que sí que és cert és que hi ha qüestions que encara, doncs, estan pendents, com per exemple el tema dels accessos, no? Uh-huh. A l'aeroport. Uh-huh. En quina fase es troben aquestes actuacions?
Doncs mira, tot just ara fa unes setmanes amb en Juli vam anar altre cop a la Diputació, perquè la resolució final d'aquest accés a l'aeroport depèn del compliment d'un conveni que l'anterior equip de govern va deixar resoldre amb la Diputació, pel qual l'Ajuntament es feia càrrec d'aquesta carretera de l'accés cap a Bellaterra, i la Diputació, diguem-ne, ens ingressava 2 milions d'euros. Aquest conveni es va resoldre per inacció de les dues parts en l'anterior mandat, i ara el que estem treballant amb la Diputació conjuntament és per tornar a activar el conveni, resoldre aquests 2 milions d'euros. L'Ajuntament ja ha treballat amb la Generalitat, que és titular de l'autopista, i amb l'Ajuntament de Sant Quirze per tirar endavant aquest projecte de portal sud, i únicament en l'àmbit del viari, diguem-ne, d'acabar les infraestructures viàries, i esperem que això, aquest mateix mandat, podem posar fil a l'agulla, i ja que en la mesura que hi hagin aquests diners i el projecte executiu realitzat, puguem licitar l'obra.
És important, no, en aquest sentit, aquest projecte, aquest portal que s'ha de renovar, que és una llarga reclamació també pendent.
Aquí hi ha una reflexió que vam fer des del primer moment, que els accessos a la ciutat, els dos accessos, diguem, del centre i del sud, s'havien de remodelar per complet, i treballem en aquesta línia. En el cas de l'accés al centre, doncs amb el soterrament final de la via de ferrocarrils, no? Acabar de remodelar tot aquest accés, i en el cas de l'accés a Gran Via, amb la nova rotonda d'entrada a ciutat, que sens dubte va quedar empantanegada, no? I que tots els veïns i veïnes, quan hi passen, doncs poden veure que està a mitges, i que aquest govern ha treballat per desencallar i per resoldre amb una nova actuació.
Al matí també rebem moltes associacions de veïns de barris de la ciutat, que es queixen sovint que l'Ajuntament no els fa cas, o els hi fa poc cas, o no el que voldrien, no? I es queixen que el govern, doncs, està molt paralitzat. Què els diria?
Els diria que entenem les seves reivindicacions, les escoltem. Jo he tingut l'oportunitat de veure més de 20 associacions ja des de l'octubre fins ara, per tant, gairebé totes, me'n queden un parell, i per tant, d'escoltar de primera mà i de poder parlar, per tant, ara, havent-les escoltat a gairebé totes, entenem les queixes en el sentit de que vam prometre que passarien tota una sèrie de coses el 2017 que passaran el 2018, que passaran el 2018 i, per tant, que anem, tenim aquest mig any de retard en moltes de les actuacions que, a la que ens vam comprometre, però que aquest 2018 passaran la majoria de coses a la que, de les que hem parlat. La majoria de coses de les que hem parlat. Actuacions importants començaran a veure la llum. L'altre dia, no?, Can Llong parlava del Parc de les Aigües, del carrer adjacent al Parc de les Aigües, que
el
començarà...
El carrer de la vergonya, li diuen.
Exacte, que començarà, i a mi també em fa vergonya que encara no ho hem pogut resoldre. Me'n fa, i a tot el govern li fa vergonya que no hem pogut començar a resoldre això, però començarà ara, i ho hem dit, aquesta primavera, i per tant gairebé menys d'un mes començaran aquestes actuacions. Tirem les dates quan les tinguem ja confirmades, quan les tinguem confirmades els hi direm, perquè no volem tornar a donar una data que al final, per motius tècnics, no es pugui complir, la direm. I començaran moltes actuacions a la ciutat properament, i per tant, sense desvetllar cap de les dates, però estem convençuts que aquest 2018 guanyarem la credibilitat del govern, i una credibilitat que la ciutat necessita, perquè un dels nostres reptes és que la gent tornés a confiar en l'equip de govern, fos el que fos, però en aquest cas amb el nostre, que ens toca donar la cara i ens toca complir allò que ens vam comprometre, i ho farem. I estem convençuts, perquè també ho notem nosaltres quan hem anat a veure les associacions de veïns, que hi ha una certa sensació de que la ciutat comença a canviar, que la ciutat comença a respirar transformació, que és el que volíem fer, i que òbviament arrencar una ciutat des de zero, diguem-ne, perquè l'Ajuntament, diguem-ne, estava a zero de projectes, estava a zero de capacitat d'inversió, estava a zero de dignitat, doncs ens ha costat més del que esperàvem.
Algunes d'aquestes entitats asseguren que el gruix de les actuacions que es fan des de l'Ajuntament es concentren al centre de la ciutat. Creu que tenen raó d'aquesta sensació que alguns barris fins i tot ens diuen és que sí, ens escolten, però després no es fan aquestes actuacions. És com si els barris, no?, queden molt lluny.
És un mantra que a algú de l'oposició li interessa anar repetint, que jo crec que els ciutadans, visquin al barri que visquin, quan venen al passeig veuen que el passeig tampoc és que hagi viscut les inversions que alguns diuen que passen al centre, només al centre, i que el centre ha estat desatès durant molt temps, com els barris han estat desatesos, i per tant l'equip de govern es preocupa per tota la ciutat, i les principals actuacions d'aquest mandat, quan fem el balanç, tothom veurà que no han estat pas en el centre, sinó que han estat en el conjunt dels barris de la ciutat, i per tant que hi haurà inversions importants a el Parc del Nord, el Parc de les Aigües, que hi hauran inversions importants, òbviament, a Can Feu Gràcia i al barri dels Planetes, que hi hauran inversions importants al conjunt de barris, perquè nosaltres el que volem és millorar la qualitat de vida del conjunt de la ciutat, i per tant, quan fem inversions importants, per exemple, en la millora de la xarxa d'autobusos, comprant una pila d'autobusos amb una flota que estava molt poc renovada, això al final, no?, afecta el conjunt de barris de la ciutat, perquè tothom es mou, al final, per tota la ciutat. Aquesta és la voluntat, més enllà del mantra, quan fem 1.700 actuacions de millora d'espai públic, es fan pel conjunt de barris de la ciutat. Quan asfaltem, ho fem arreu de la ciutat. I l'altre dia, diguem-ne, asfaltava amb l'entrada de Castellà a la Gran Via, doncs, és a dir que el que farem potser és un plànol que ho demostri, perquè això és un mantra. I totes les associacions de veïns, a mi, diguem-ne, i els diferents regidors de districte, ens diuen que comencen a notar actuacions en llocs encallats, i no encallats d'aquests dos anys, perquè al final sembla que nosaltres, no?, que tot vingui des de que nosaltres vam arribar, i moltes de les mancances, i abans no?, a micro tancat parlàvem de Can Llong, moltes de les mancances venen de no haver previst. i quan no s'ha previst durant molts i molts anys redreçar, posar en marxa les coses. I això és una cosa que també, de vegades, potser amb la boca petita, tothom ens acaba admetent. Que és que, clar, és que feia molts anys que estaven pendents d'això, són reivindicacions històriques, i ara per vosaltres està sent difícil fer-les totes alhora.
Clar, això és segur, no?, que hi ha unes mancances que venen heretades, no?, però també hi ha barris que tenen una singularitat, per exemple, doncs penso en Can Puigcener, no?, que també van venir i ens van dir que necessitaven un pla integral en aquest sentit. Ja no afectacions o equipaments en concret, sinó tota una revisió.
Sens dubte. Mira, l'altre dia vaig fer l'exercici. Ai, perdoneu aquest punt de... Però jo vaig fer l'exercici, bueno, sabeu que alguns potser saben que moc bastant en bicicleta i vaig baixar a Can Puigcener diumenge al matí. I sí, diguem, una de les coses que més em va semblar que afectava la qualitat d'aquell espai era la quantitat d'escombraries al voltant dels punts de recollida. Però un munt. I mira, vaig fer l'exercici de fotografiar-les i passar-les a la gent que des de punt de vista tècnic fa el seguiment. No pot ser. És a dir, no pot ser que en un barri com aquell un diumenge al matí la gent es llevi i vegi allò, perquè no és un lloc digne. I per tant, un dels elements en el que estem treballant, com hem dit al principi d'aquesta entrevista, és amb la millora de la neteja i la recollida. I per tant, hem de veure com això es fa, perquè és un tema d'indignitat de l'espai públic. I aquest és un element que afecta molt, no?, la percepció de l'espai. Els barris necessiten més atenció, i tant que necessiten més atenció. I alguns potser necessiten més que d'altres. I estem treballant amb diversos models per millorar la forma com ens relacionem amb les diferents entitats a cadascun dels districtes i a cadascun dels barris, adequant-nos a les necessitats diferents que té cadascun d'aquests barris. I aquesta és una prioritat des de sempre, però diré que especialment, no?, després de la reflexió que hem fet tots els regidors de districte, jo també he sigut regidor de districte, i l'equip de govern, l'àmbit de participació, però tots els regidors de districte, treballem per anar trobant la manera de saber escoltar-los millor, escoltar els veïns i veïnes, les entitats molt diverses que tenim i molt riques que hi ha a la ciutat, i adequar-nos a les formes com ells ens proposin que volen treballar amb l'administració municipal. Perquè el que és més important és que sapiguem escoltar i que sapiguem actuar en relació a les necessitats de cadascun dels seus barris. Aquí no hi ha barris millors ni pitjors. Hi ha barris amb unes necessitats i barris amb unes altres necessitats. Hi ha barris més envellits i barris més joves, barris que necessiten més casals d'avis i barris que necessiten més escoles. I això és el que ha de fer l'administració, planificar i escoltar. I això ho hem fet des del primer moment. Però quan parteixes d'una administració que està a zero, no és fàcil. Però també vull dir que la impressió que tinc d'haver parlat amb els veïns i veïnes és que progressem adequadament.
I no sé com està el tema de la zona hermètica. També ens van visitar veïns i es queixaven del soroll, de fins i tot que comunicaven o deien o denunciaven que hi havia locals clandestins. En aquest sentit, en què està treballant l'Ajuntament?
L'Ajuntament treballa, com hem dit des del primer dia, per fer efectiu el que deia el planejament, i el planejament que és vigent, el que diu el planejament vigent, la planificació urbanística. I el planejament vigent diu que des de l'abril-maig del 2016 no hi poden haver locals d'oci nocturn a la zona hermètica. Això no passa d'un dia per l'altre, perquè hi ha uns expedients i perquè hi ha uns drets per part de les activitats. I per tant, avui sí, no?, que arribem al final, arribem ja al final d'aquest procés, que era el procés administratiu que portava al final a la clausura de les activitats. I els hem dit als operadors, els hem dit políticament i tècnicament, perquè no tenim cap problema a explicar el que ja els hem anat explicant des del primer dia. I en paral·lel, i això ja ho vam dir, és públic i notori, l'Ajuntament treballa per poder ordenar determinades activitats que no estan ben ordenades a la ciutat, entre les quals les activitats d'oci nocturn. Els ciutadans i ciutadanes de Sabadell han de tenir una oferta per poder sortir a disfrutar a la nit a la ciutat. I això, aquesta oferta ha de ser ordenada per no generar els problemes que s'han anat generant.
Llavors, es procedirà al tancament dels locals en els propers mesos?
A mesura que hi hagin expedients que ja comportin la clausura, l'Ajuntament farà la clausura. A mesura que garantin sempre els drets d'aquestes activitats econòmiques que tenen, de poder presentar recursos i contenciosos i apel·lacions i mesures cautelars i tot aquesta, seguir tot aquest seguit de procediments, doncs l'Ajuntament al final durà a terme la clausura. I això no és cap novetat, és el que hem anat dient des del primer dia, perquè l'Ajuntament està obligat a complir amb la legalitat vigent, i la legalitat vigent vol dir que des del 2016 aquestes activitats ja no poden tenir llicència dins l'àmbit de la zona hermètica.
Llavors, si es clausuraran en els pròxims mesos aquests locals, que ja estava previst, perquè feien 2 anys, no?, que havien de marxar d'aquesta zona, està previst que es farà amb tot aquest oci nocturn, si es reubicarà a altres punts de la ciutat, i també quins usos es donarà a aquest espai. Hi ha tantes fàbriques que han tancat i tants locals que ara doncs, també hauran de tancar les seves portes.
Es posa en 2 àmbits. L'activitat econòmica no la posem nosaltres com a Ajuntament, per tant, hi ha uns promotors d'activitats, de totes les activitats, de les industrials, de les comercials, de les d'oci nocturn, que saben quin és el planejament, òbviament, ho coneixen, i si no els hi podem explicar també nosaltres, que també orientem l'activitat econòmica, els ajudem a implantar-se a la ciutat, i per tant, seran els operadors els que hauran de prendre aquestes decisions respecte al planejament. I per altra banda, com apuntava fa un moment, l'Ajuntament treballa per poder també fer una anàlisi de totes les activitats, de la distribució de les activitats religioses, no?, dels clubs de cànnabis, d'activitats també de difícil integració, perquè tenen una sèrie de requisits per implantar-se, per tal d'ordenar tot aquest espai. I treballa també perquè àmbits de la ciutat que són estratègics, perquè, com dèiem abans, amb els accessos, doncs, i ho hem dit sempre, no?, quan ens reunim també amb els diferents les agrupacions, diguem, d'empresaris d'aquell àmbit, de l'àmbit de Portal Sud i sector sud industrial, sempre els hi hem dit. Aquell és un espai estratègic amb una ubicació des d'un punt de vista de mobilitat molt i molt interessant, perquè té un accés a una estació de ferrocarril, una estació sud també de ferrocarril molt potent, i un accés viari molt important, i per tant per nosaltres és un àmbit estratègic, com ho vam posar en l'estratègia de desenvolupament urbà sostenible integral que va rebre el reconeixement de la Comissió Europea. Per tant, per nosaltres, més enllà de que hi hagi oci nocturn o no, aquest és un espai d'economia vital per la ciutat.
I per acabar, ens agradaria saber la seva opinió sobre la notícia que avançava el Nació Digital, que el diari Sabadell tancarà, deixarà de publicar-se aquest mes de març.
Bé, si sí, es confirma, que de fons
estem
del diari,
sí, sí,
diguem-ne, fa temps, no?, que se'n parla i que ha arribat, i per tant ara es publica i suposo que s'acabarà de confirmar, no és una bona notícia per la ciutat. No és una bona notícia perdre un mitjà històric que ens ha proveït d'informació durant molts i molts anys, i per tant caldrà veure si apareixen, diguem-ne, nous mitjans que cobreixin aquest buit, i caldrà veure també com es resitua, diguem-ne, i quins nous canals d'informació. Els digitals, òbviament, ara tenen una presència molt i molt important, la ràdio, en els seus 2 formats, de ràdio i de mitjà digital, també web, doncs té un paper molt i molt important, però està clar que la pluralitat informativa és important per una societat lliure, i la informació doncs ha de córrer i ha de vehicular-se per tots els mitjans possibles per arribar a tothom, perquè no tothom té accés a l'internet, o no tothom el fa servir com a mitjà habitual. Per tant, seria una notícia dolenta per la ciutat, a l'espera de que doncs el sistema, diguem-ne, de mitjans de comunicació es pugui resituar si es perd aquest mitjà de ciutat, que era el diari de Sabadell.
Doncs moltíssimes gràcies, alcalde, per repassar tots aquests temes d'interès general per als nostres ciutadans. Que vagi bé la setmana.
Moltes gràcies a vosaltres per la feina que feu quotidianament. Moltes gràcies.